Tot anirà bé, amb Toni Marín.
Les 4 i 6 minuts, déu-n'hi-do, eh? Quina primera hora hem tingut aquí al nostre programa, quina història, no? Quantes reflexions, a més, no? Amb forces polítiques, d'altra banda, que en determinats moments no estan tan llunyanes, però que, en canvi, tenen tantes coses que les allunyen, no? Això d'una banda. I després és interessant aquesta cosa. Com diguem, pensarem, no? Quan tothom parla en nom de la gent. Tothom parla en nom del poble i tothom parla de la gent com si fos... no fossin persones, no? És a dir, fins a quin punt acabem, des dels mitjans de comunicació, des dels partits polítics, no?, canviant el pensament de les persones o portant-les cap a una banda o cap a l'altra, com si fossin titelles que no tinguessin criteri propi, no? En fi, hi ha moltes coses que un dia d'aquests en parlarem. Ara el que fem és passar plana i obrir-ne una altra, una plana d'un llibre, que sempre és una cosa ben bonica i inquietant, diria jo. Tinc al davant una portada que, efectivament, és... Laura, hola, bona tarda, eh?
Bona tarda.
Aquesta portada és una mica inquietant, no? Sí. Perquè es veu una noia a punt de saltar des d'un trampolí. Jo diria que és el mar, no?
Uh-huh, exacte.
I un tauró.
Sí, és una coberta preciosa d'Ignasi Font i que subratlla, en certa manera, la ironia del títol, no? Que és El món es torna senzill i que és un títol que podem comentar, no? És a dir, aquest punt irònic, el món no es torna senzill a mesura que tornem grans, sí que podem incorporar eines per simplificar-lo, però sí, quan sigui la coberta, indica que vaja, que hi ha un optimisme, no? En sa protagonisme, no? Perquè com uns flotadors, perquè com si així pogués sobreviure en el tauró, però vaja.
Recordo una mica quan et parlen dels avions i que si hi ha un accident que et posis el cinturó de seguretat.
Exacte.
No? Molt bé.
Exacte.
Moriré
exacte.
Molt segur, no?
Exacte, sí.
El món es torna senzill. És el nou llibre de Laura Gos, que, escolta'm, ets un fenomen, no? En aquests moments tothom parla de tu, tothom et deixa molt bé.
Bé,
no sé com ho portes, això.
No, a veure, estic molt contenta.
Pobre.
No, estic molt contenta. La veritat és que... ja dic, és molt, molt gratificant i és d'agrair, no? Hi ha moltíssimes novetats, sempre, vull dir, cada setmana hi ha unes quantes novetats literàries i, per tant, que realment et facin cas, tant lectors com també mitjans, és d'agrair, no? I a mi em fa especial il·lusió amb aquest llibre perquè sí que, així com la primera novel·la a Balears, per exemple, se va llegir molt i va haver tres edicions i, uh-huh. I després es va traduir, no? I aquí crec que no va arribar tant, no? Era una editorial mallorquina, Lleonard Muntaner Editors, i per tant jo sé que per molta gent del Principat, que és la primera novel·la que llegiran, no? I que
hagi escrit, no? Jo. Que és la teva carta de presentació,
sí,
dius,
sí,
no?
exacte, una mica. Jo crec que sí, de fet, crec que és més probable que aquí hi hagi gent que potser llegeixi aquest llibre i si li agrada vagi a l'anterior novel·la, no? En canvi, a Mallorca és més al revés. A Mallorca, sabent que hi ha gent que ja el va llegir i que a algunes persones els hi va agradar, es diu a veure si aquest consolidarà aquestes expectatives, no? O si per contra.
Clar. Ara parlarem del llibre amb tota la calma. Jo tinc una sensació, Laura, ara estàvem parlant abans de començar l'entrevista públicament, d'aquest Goya que vas aconseguir, efectivament, amb el millor curt d'animació. Mm-hmm. El 2018, era,
2018.
Oi? 2018. Jo crec que ets una persona tocada per l'èxit, no? És a dir, fas un curt d'animació, pam, us donen el Goya. Treus llibre, pam, tens una crítica comuna molt positiva de la teva obra. El teatre, déu-n'hi-do, també. Estàs una mica tocada per la vareta, no?
Home, jo crec que sempre el més important, no, és intentar fer les coses bé. Ja sé que això sona molt de tòpic, molt desgastat, no? Però és que és cert. És a dir, jo vaig començar des de molt jove a escriure i els meus primers contes són de quan tenia 7 anys. Sí que és cert que en aquest sentit hi ha hagut una part de sort, però també sóc molt conscient d'això. Per exemple, en Esgoia, que va ser un gran equip i va fer feina, no, dirigir per Jaume Carrió, un equip bé petit, però gran... a nivell de talent, no? I sempre hi ha un punt d'atzar, no? Jo crec que el més important en aquests casos és assumir que tu has de fer sa feina, ho has de fer el millor que pots, perquè després hi ha molts elements que s'escapen totalment del teu control. Si acabes pensant que no, que hi ha una estratègia que tu pots controlar o que pots controlar el resultat, aquí, o fins i tot si t'acabes creient el personatge, no? Acabes pensant, ah, mira, jo seré sa jove promesa de ses lletres.
És molt interessant, això.
Clar, això sí. Realment és una etiqueta que en un mes s'utilitza unes 5 vegades, jo crec. Per tant, és un gran error si si t'acabes creient, no? Que pots acabar sent una paròdia de tu mateix.
És interessant, no?, la diferenciació que fas entre la persona i el personatge.
Sí, sí, me sembla molt important. Jo crec que, a més, és a dir, és inevitable que tots convivim, no?, amb una sèrie d'estereotips, no? És inevitable que, o d'etiquetes, si se pot dir així, i ara més que mai, no? Vivim una època en què crec que curiosament, mentre s'intenten desmuntar algunes etiquetes, n'hi ha d'altres que, en canvi, agafen molta força. I, per tant, has de conviure amb això, però sí que tu pots elegir fins a quin punt te converteixes en un esclau, no?, esclava, en aquest cas, d'aquest personatge. I si jo m'hagués volgut quedar amb aquest personatge, o persona jove que escriu, que fa cine, que fa teatre, que a més, no? Això, clar, està bé un temps, o durant un temps la gent pot ser indulgent amb tu, diuen, bé, mira, és jove, pobreta,
no sap el que fa.
No sap que, clar, però si passen els anys pots acabar sent una mica de Gloria Swanson a Sunset Boulevard, no? Que clar, que pot acabar sent una mica trist, per tant és important tenir peus a terra i ser molt conscient d'això, que a vegades hi haurà una novel·la fins i tot que a tu t'encantarà i per factors que s'escapen del seu control no funcionarà i no passa res, no ets només na Laura que escriu, no?
I no, és interessant la reflexió, no sempre guanyes, no sempre triomfes, no? Però tu ets la mateixa persona, efectivament, quan les coses van bé o quan les coses no van bé, no? És interessant això. Escolta'm, aquesta portada és una gran metàfora del naixement, és a dir, quan tu neixes, en realitat et llences al trampolí de la vida i, efectivament, al fons de l'aigua, aquí surt un tauró. Normalment acostumen a haver-hi uns quants més, no?
Sí, jo crec que, sobretot, més que de desnaixement, pot ser de descreixement, no? Mm-hmm. Perquè jo diria que la infància sol ser una mica, si cercàssim una metàfora visual o marítima, seria una mà en calma, no? Tranquil·la. I on sents, diguem, que hi ha certeses, que hi ha flotadors arreu, no? I tu coneixes una mica aquelles profunditats, o de fet no hi ha profunditats, toques amb els peus a terra, no? Encara fins i tot quan ets dins la mà. En canvi, tornar gran implica una mica això, diria, implica començar a ser conscient que hi ha taurons, que simplement, vaja, que hi haurà més obstacles diversos dins d'aquesta mà.
Recordes el teu primer tauró?
Clar, a veure, és que jo diria que en el meu cas, i de fet en molts altres casos, alguns taurons eren més endògens, no? Era més una consciència primerenca de coses que podien passar, o potser fins i tot venia molt influït aquesta consciència per la ficció, no? Aquest consum de ficció, jo vaig ser bastant precoç amb moltes coses de petita, i els meus pares me diuen això, que a vegades tenia com algunes preguntes de dir, ostres, papa o mama, però això realment, per què passen aquestes coses, no? El món, i per tant, era conscient que la meva vida no tenia aquests grans conflictes, però en canvi vaig començar a integrar molt d'hora que sí que això formava part, no? I, per exemple, sent molt petit, a lo millor 7 anys, ja vaig començar a disculpar-me amb els meus pares per si mai, quan fos adolescent, era injust amb ells.
Això perquè, li deies?
Sí, sí, perquè jo veia que hi havia gent que era adolescent i que parlava malament als seus pares. I jo deia, dic, papa, mama, jo vos promet que intentaré mai fer això, però si mai ho faig, per favor, me perdonau ara ja. I, o sigui que...
Que fort, eh? Escolta, i com vas ser com a adolescent, tu?
Home, jo vaig ser com a adolescent molt atípica. És a dir, de fet, en el final no va ser tampoc ben bé això, saps? No vaig ser gens adolescent de manual. Vaig ser una adolescent molt solitària. Supos que perquè en aquell moment sí que tenia molt un conflicte entre l'univers interior que jo tenia i les coses que volia viure i les coses que suposadament tocaven viure per l'edat que tenia, no? A mi me molestava molt aquest com a determinisme de tenir una determinada edat i que toqui fer unes coses, no? Fins i tot que te diguessin, no, és que toca sortir de marxa, engatar-te i que te puguem renyar, no? Yeah. A mi això me molestava i, per tant, clar, De fet, la novel·la també, si jo hagués de parlar a lo millor d'aquest punt d'abisme o del tema descontrol, que és un tema molt bueno, que és el gran tema de la novel·la, diria que a mi m'ha passat això, que a l'adolescència me vaig voler construir uns pilars molt sòlids per anar definint la meva personalitat una mica a la contra d'aquests tòpics adolescents. I clar, i quan vaig arribar a l'edat adulta va ser com dir, ostres, Laura, ara ja no hi ha un enemic, ja no hi ha un DNI que te diu tens 15 anys. Per tant, aquell excés de control me va començar a fer nosa, no? Per tant, aquesta oscil·lació entre control i descontrol, força de voluntat, però també saber flirtejar amb un punt de descontrol, amb un punt d'abisme, entre cometes, això sí que ho record molt en els 18 i 19 anys, no?
Avui a la redacció fèiem travesses, perquè la protagonista del llibre, que és una noia amb 14 anys,
sí.
No té nom, és a dir, sí té nom, però no surt.
Es diu Laura?
No.
No és un llibre autobiogràfic?
No, no, en absolut. És a dir, jo crec que això a vegades és inevitable, no? Quan hi ha una coincidència de perfil entre un personatge i l'autor, que a vegades algú vagi a pensar, no?, si hi haurà un punt d'autoficció. No, és cert que sempre tot neix d'alguna pulsió teva i sempre que escrius des del teu punt de vista, la teva visió de les coses. Si escrivís una novel·la sobre un assassí en sèrie africà, també xerraria de jo, no? És a dir, vull dir que no està en aquesta qüestió de que hi hagi una identificació, com sí que hi ha mecanismes de la manera de pensar de la protagonista, reflexions, tocs d'humor, que sí que clar que m'hi identifico.
Estava pensant una cosa. Quan escrius un llibre, hi ha un punt en què el personatge et guanya, t'agafa, en tercera persona.
Sí. I
veus que en tercera persona el personatge acaba fent tot un seguit de coses que no són les que tu voldries, però que la lògica conductual del personatge et porta a fer aquest dibuix, no? Quan escrius en primera persona, això es deu disparar, aleshores, no?
Sí, a veure, has de ser molt conscient d'això. Crec que a mi, per exemple, me passa que la ficció, per jo, tant com a creadora com a consumidora, uh-huh, és una manera d'explorar altres vides, no? Altres maneres d'encarar el món. Per tant, clar, quan jo creo un personatge, m'agrada que sigui diferent, això, que hi hagi elements de ser via distints, perquè així jo mateixa puc fer repte de sortir de jo mateixa i cercar això, una coherència, no? A mi això és el que m'assembla enriquidor, poder crear un personatge que sigui semblant i que sigui diferent a tu, no? Encara que amb algunes coses pugueu coincidir, però que no necessàriament, que no vagis a fer això, una autobiografia, que m'assembla sinó com a molt, molt redundant. Seria, fins i tot, vaig comentar un dia la presentació del llibre, deia, també seria com a molt narcisista que amb 28 anys hagués fet ja dues autobiografies, no?
Uh-huh.
Perquè la primera novel·la també era una primera persona. I per tant, sí que crec això, que crees un personatge, te deixes endur i acabes pensant en com que faria aquesta persona, no tant que faries tu. De fet, tu pots acabar qüestionant decisions del teu propi personatge.
M'agrada molt la resposta. 28 anys, dues autobiografies, sí. És boníssim. Escolta'm, el nom dels capítols és que és tot com molt visceral, no? És com, sí, molt potent, el vòmit, el timó, la sang, el buit, la gana, la humitat i el plor.
Mm-hmm.
És tot com molt bàsic, no? Com molt, molt, molt intern i molt extern a la vegada, no?
És... Sí, és molt, és com molt visceral, molt,
sí, sí,
fins i tot escatològic, no?, en algun cas, però clar, és això, a mi en aquesta novel·la com que hi ha aquests conceptes tant de control i descontrol com també de plenitud, de buidor, satisfacció, fartament, no?, són conceptes que podem utilitzar en un sentit, diguem, figurat, en un sentit emocional, personal, més transversal, i després hi ha la seva aplicació, no?, o la seva... la seva excepció més literal, no? I clar, aquí, que per exemple parlem de plenitud i de buidor a través del vòmit, a través de sexe, a través de, fins i tot del dolor, descontrol i descontrol, a través de la sang, no? Això m'assembla que per una persona, que com és, bé, per un personatge que constantment fa reflexions, potser més abstractes, no? O fins i tot a partir d'un fet aparentment insignificant acaba desenvolupant una sèrie de teories o d'idees, que després hi hagi com a contrapunt aquesta cosa més física, més bàsica, més primària, fins i tot, m'ha semblat que és enriquidor i sobretot que marca una mica un equilibri, no?, a la novel·la.
Com és l'equilibri d'aquest personatge? Deixa'm un incís.
Sí.
Per què no té nom?
Perquè vull dir, clar, vaig pensar, jo aquí volia fer com un retrat de lo que seria un flux mental, un monòleg interior que acaba, que en algun moment acaba sent vertiginós o entra dins aquesta voràgina, no?, de reflexions. Quan nosaltres pensam, no?, això també és el que fa que els diàlegs estiguin tan integrats i que se barregin diàlegs amb a lo millor apreciacions sobre aquests diàlegs, etc. Clar, quan tu penses, quan tu vius la teva vida, normalment no t'anomenes a tu mateix. És a dir, tu ja saps qui ets, no? Els noms mos serveixen més per anomenar els altres. Per això hi ha un moment, de fet, a la novel·la cap al final, que amb un interlocutor ella diu, per què és que parlen de noms? I diu, per què és que és tan important per tu el nom? Diu ella, la protagonista, diu, perquè jo podria explicar tota la meva vida obviant el nom. I l'interlocutor li diu, home, diu, per mi el teu nom és important perquè tu ets important, no? Però clar, jo crec que el nom deixa de ser una altra etiqueta en què podem, no?, agrupar les persones que formen part del nostre corpus emocional, però en altres mateixos, mentre vivim, no mos anam dient el nom, no? I per tant, m'ha semblat també una manera de permetre que de fet, en el principi, en el primer capítol, fins i tot, gairebé podria no quedar clar si és de quin gènere és, perquè no, i així també pensava que podia afavorir que la gent hi entrés, no? I simplement que sentis una mica que ets tu aquella primera persona. Que
I al final, per què vas sortir d'aquest plantejament primer?
No, en el final, és a dir, en el final tampoc dic... Ah, d'acord.
Del plantejament de que, efectivament, qualsevol persona es pogués sentir identificat o identificada.
Sí, és a dir, el nom continua sense aparèixer en cap moment. Simplement, bé, hi havia un moment en què era insostenible no deixar clar, vull dir... Jo volia parlar des de la feminitat, volia explicar algunes vivències que són intrínseques a la dona, no? Perquè des de qüestions com se vivia sexe, la menstruació, avortaments, etc., no? Embarassos, tot això, sobre la maternitat, tot aquest tipus de reflexions les volia fer des d'aquesta perspectiva, més que res perquè sé que també jo conec, i en aquest cas pensava que encara que la majoria de grans reflexions podrien ser perfectament extrapolables a un altre gènere, sí que m'interessava perquè també crec que sovint a la literatura hi ha hagut tants estereotips femenins que encara queda tant d'espai per recórrer abans de caure en llocs comuns, no? Perquè hi ha hagut a vegades aquesta cosa tan maniquea a l'hora de dissenyar, de descriure aquests personatges, que es fet de contar una vida que pot ser a vegades turbulenta, a vegades més plàcida, i fer-ho des d'aquesta perspectiva, no? Crec que és estimulant, ja dic, hi ha molt de marge de maniobra per crear personatges femenins complexos i amb molts clarobscurs.
Els llocs comuns és una matèria fantàstica també per un altre llibre, no? Escriure un llibre de llocs comuns en els quals tothom es pugui sentir identificat, no? Però tinc la sensació que hi ha un moment en aquell llibre, saps que no hem tingut el llibre fins a última hora, amb la qual cosa jo no me l'he pogut llegir, em diuen que l'home no surt massa ben parat. És veritat això o no?
Jo crec que simplement, més que no surti ben parat, diria que els homes són més bàsics. Més bàsics que ella, no? D'alguna manera, però, també és més aviat que no tenen un gran pes, però l'avantatge d'utilitzar una primera persona és que sempre pots excusar-te en que allò que descobreixes dels homes que apareixen, o de qualsevol personatge, és només una percepció subjectiva de la protagonista. És a dir, no estàs fent una definició categòrica i contundent d'aquest home és així o pensa així. No, tu simplement... clar, i què passa? Que ella és tan potent, la seva veu en tot moment, i com que és una persona que, a banda de complexa, que podria ser eufemisme, és complicada, clar, la majoria de persones les quals interactua, no només homes, també les dones, de la seva vida, són més simples, sense cap connotació negativa. I els homes, sí, d'homes, clar, hi ha un moment... perquè això és fins als 34 anys, i cap als 20 i molts, etcètera, la seva relació amb els homes ja amb uns busca unes coses, amb altres unes altres, i d'alguns podem saber, per exemple, hi ha un moment que té una relació pràcticament amb un àtic, no? És a dir, amb un tio que té un àtic, bàsicament, i això és el seu gran valor. I per tant, els homes sobretot serveixen com a detonant, perquè ell entria en contacte amb contradiccions, que de fet ella mateixa té, amb tipus de dona que jugassa, no? Que fins i tot a vegades se pugui permetre un divertimento, se pugui permetre una cosa més frívola, una cosa més plàcida, pugui cansar-se d'aquesta cosa més plàcida, no? Però sobretot són detonants, són persones que apareixen perquè ella... perquè ella acabi extraient alguna cosa d'aquell vincle sentimental o sexual, no?
Clar. M'ha agradat llegir que dius que aquest llibre t'ha servit per conèixer, per detectar els teus autèntics monstres.
Bé, en realitat ja els tenia detectats de molt abans. Sí, és a dir, crec que ens tinc bastant detectats. Simplement, sí que he dit molt això, que a mi m'assembla fonamental. Diria que ara estic a un punt en què ja, de fet, no me fa gens de por parlar de res que tingui a veure amb parts fosques, no? I parts fosques no vol dir que me dediqui a assassinar moixets, no? No és gatets, no és això.
T'agraeixo molt l'aclariment.
D'acord.
Però no sabia el que havies dit.
D'acord, moixets, un moix... A Mallorca és un...
Que bonic, un moix, que bonic.
Sí, és un gat. Doncs això, no són simplement... quan parlo de monstres, vull em referir a conèixer les teves fragilitats, vulnerabilitats, quines tendències pots tenir en un moment complicat, no? Jo crec que si coneixes això, si ho saps, quan el món no se torni senzill, tu tindràs mecanismes per intentar, com a mínim, tenir una mica les regnes, no? En canvi, les persones que a vegades, i de fet això passa en alguns personatges que surten, els hi passa això, no? Que tu pots dir, és que aquesta persona és aparentment molt simple, molt bàsica, per tant pots pensar que la seva vida serà una base d'oli, i després resulta que no, perquè quan la vida se complica, si no has exercitat aquesta fortalesa i no has estat en contacte amb això, clar, potser te veus sobrepassat, no?, per un conflicte determinat, perquè no coneixeràs les teves debilitats i les teves ombres.
Avui a la redacció ha estat molt interessant, perquè parlaven de tu com una referència a molts aspectes, no? També, no, t'ho dic de debò. És a dir, com a persona molt jove, que efectivament ets una persona molt jove, com a dona que s'obre camins en paratges que no sé per què s'atribueixen més als homes, com el tema de ser guionista. Uh-huh. Per exemple, tu trobes això realment, Laura?
Home, diria que és guionista, clar, evidentment hi ha menys guionistes dones. També és cert que és guionista, és una figura que per ell mateix ja, pobre, és que costa molt demanar algú, diguem, 5 guionistes i que te'ls digui, no? Ja de per si és una figura bastant...
Desconeguda,
que passa bastant, sí, passa bastant desapercebuda, però sí que és cert que i de fet també amb literatura cada vegada més s'està donant, estan sortint veus femenines amb molta força, però encara ara existeix, no?, aquest prejudici, fins i tot encara que sigui des d'una condescendència simpàtica, no?, quan una dona potser assoleix un èxit determinat, dir, ah, mira, clar, això és perquè et se quota, no? Clar, jo tècnicament sóc un aplec de quotes que camina, perquè jo podria ser sa quota illenca, per l'exotisme mallorquí, sa quota femenina i sa quota jove, no? És com, sóc un munt de quotes. Quantes quotes voleu? Que jo
la cimera de les quotes es dona cita a la teva persona, no?
Exacte. Per tant, clar que convius amb això, no? En que sempre que ho pugui, i en canvi un home, a lo millor que un home d'una edat així, mitjana d'edat, no hi ha tant aquest perill, no?, que la gent comença a dir, ah, va, clar, perquè és un home, no? Perquè és que això és la norma general.
Clar. I ara què, Laura? Perquè, clar, lògicament estem parlant del llibre com si això acabés de passar ara, quan en realitat tu el llibre el vas escriure fa un temps, m'imagino, ara estàs en plena promoció,
sí.
Però donada la teva versatilitat, no?, en el teatre, en la literatura, en el cinema, ara què estàs fent?
Ara, jo a banda col·laboro a diferents mitjans i quan sóc a Mallorca també treballo a diferents biblioteques, faig també alguns tallers d'escriptura, cursos, etc. I sí que també faig feines de comunicació, més aquí com a ghostwriter, però en back, saps?
Sí.
I és cert que ara mateix, bé, també vaig escriure una obra de teatre que va guanyar un premi ara per a Colom, que també de fet presentarem a Barcelona d'aquí una setmana i mitja, i estic també ara tornant a escriure, només que és cert que reconec que jo soc bastant ràpida escrivint, quan m'hi poso soc molt intensiva, i ara estic a una fase que sí, a nivell d'estructura una mica, a nivell de... Però encara posar-m'hi seriosament me costa una mica, perquè necessitava com a tancar un poc aquest cicle d'aquesta altra novel·la, no? Crec que abans de realment enamorar-te del tot, necessites tancar un poc aquest
o sigui, altra. Estàs, més que tancar, estàs assaborint, en realitat, no?
Sí, estàs, exacte, assaborint, no? Crec que, de fet, és això, que forma part també de tot aquest procés, no? I de fet, quan parles d'aquesta novel·la o de qualsevol obra, també acabes reflexionant, no?, tu mateixa, per tant, crec que és una part del procés que és important viure i per tant també això, la volia saborir, tot i que sí que paral·lelament, a banda de feines més de mercenària que toqui fer per pagar factures, sí que estic escrivint.
Quan coneixes algú que no sap qui ets i et pregunta què et dediques, tu què li dius?
Mira, jo des de fa molt poc, i en sa boca petita, ja dic escriptora, però clar, vull dir, home, és cert, perquè és que crec que ara és el que més s'apropa a lo que faig, no? És a dir, ara mateix tot el que faig d'alguna forma té relació amb escriure.
Uh-huh.
Des de les col·laboracions a mitjans fins a el que pugui fer, és a dir, com a comunicadora també ho faig com a escriptora, no? Escric. I encara que sigui com això, com a ghostwriter. Per tant, clar, crec que escriptora ara mateix, de fet, no dic mai... A mi a vegades com posen això, escriptora, dramaturga, guionista i tal, a vegades m'estim més posar escriptora, que crec que ho engloba tot bastant, no? I la resta ho incloc, no? Tant guió com teatre, etc., ho incloc dins aquesta etiqueta.
Quan el món era senzill, segurament era quan érem molt petits, no? Tu encara ets una mica petita, en el sentit que ets molt jove, però la veritat és que el llibre és magnífic i tens una carrera fantàstica. M'agrada molt que hagis vingut avui al nostre programa a presentar-nos aquest món que es torna senzill, que de veritat tenim moltes, moltes ganes, t'ho he dit abans, que tenim moltes ganes de llegir-lo perquè tot el que hem vist del llibre és meravellós.
Moltes
I encara,
gràcies.
Després de conèixer-te encara més, si em permets. Gràcies, Laura, molt amable.
Gràcies a vosaltres.
Senyores i senyors, passen un minut de 4:45. Acaba d'arribar en Josep Martí Blanc, l'acabo de veure ara mateix. Per tant, significa que tenim garantit que continuarem parlant de llibres, però llibres que efectivament ens porten cap a una altra direcció completament diferent a la que ens presentava la Laura Agost ara mateix. Ho descobrirem en un instant, immediatament després d'aquesta pausa.
Radio Estel